en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Sense donar-nos compte, ha passat ja el mes de gener on per exemple Socarrats va organitzar aquest gran esdeveniment que té lloc al voltant de abans de la primera quinzena i que rememora el que va succeir amb la crema i que precisament va ser l'origen un poquet de l'associació cultural Socarrats. A més, enguany en aquestes arrels que també s'han apropat més a Xativa, com ens contava Fermín Font, el seu president, que ens acompanya aquest matí. Molt bon dia, Fermín.
Molt bon dia.
Perquè precisament avui s'enceten les activitats del mes de febrer al voltant del que és el Socarrat Major, que és, diguem, la festa principal també que anualment celebra Socarrats.
Efectivament. Avui comencem en l'acte que anualment acompanya l'acte principal, que és el guardó, el moment que lliurem el guardó al Socarrat Major, i per això tenim avui una taula redona sobre la que parlarem al voltant de la literatura, de l'autor, del lector, per a la qual tenim tres tertulians molt d'interès: Anna Moner, és una escriptora de Vila-real; tenim a Vicent Pallarès, que és un escriptor també; i a Javier Aliaga, que és, a més d'escriptor, és periodista. I tot això estarà portat per Enric Portolés, que és professor de valencià i és una persona molt coneguda a Vila-real. Per tant, pensem que és una taula redona d'un nivell alt i que despertarà en tota seguretat molt d'interès.
Tot al voltant de la literatura, perquè el Socarrat Major té alguna cosa a veure amb la literatura.
Efectivament. Aquest any tenim una persona de Vila-real, una persona que, a més, és membre de l'Associació Cultural Socarrats i que ha estat durant 8 anys membre de la Junta Directiva i que, a més, és l'impulsor del Club de Lectura de l'associació. Bueno, és moltes més coses i el seu paper en el que és la literatura en valencià és molt rellevant. I per això, però per moltes coses més, perquè està d'un nivell molt alt en la literatura en català des de fa molt de temps i per la seva participació en reivindicacions de tot tipus, sobretot al voltant de la llengua i de la cultura, per això tenim el vilarrealenc Vicent Usó i Mesquita, que serà el Socarrat Major del 2017, d'aquest any.
I vindrà entre les veus i la boira, o com arribarà a ser el Socarrat Major? Anem a preguntar-li-ho a ell.
Bon dia.
Un vilarrealenc premiat a Vila-real no és gens habitual i per això suposa que més satisfacció, no?
Sí, molta. Ja saps que els sants com de més lluny més miraculosos, no? La veritat és que jo no em puc queixar, perquè a mi la gent de Vila-real m'ha acompanyat sempre, tant dels cercles més immediats com altres àmbits de lectors que potser no teníem ja esta coneixença directa. Sempre quan he presentat una novel·la les llibreries han estat plenes i sempre que he tret una novel·la la gent m'ha llegit i m'ha comentat coses. Per tant, no puc sentir com estrany el caliu de la gent de prop, però efectivament fa molt de goig, perquè moltes vegades sí que tens la sensació que a pesar de tot això, quan traus una novel·la, quan passa alguna cosa, diràs que el ressò lluny de Vila-real potser és més important, no? Per tant, tot i que no em puc queixar, com dic, que estic molt content, molt agraït i molt pagat, clar. Mm.
Dia que el Club de Lectura, i estava recordant mentre escoltava a Fermín, també altres activitats que tenen que veure a Vila-real, com per exemple i sos tallers d'escriptura que dus a la UNED, o per exemple també, si no estic mal informat, estàs a una penya que de jovenet ja anàvem més, no? I que ara que vos ho feu més majors, per exemple impulseu lo que és un concurs literari, que pegui sigui una cosa senzilla però que molt poca gent fa, i també estàs ahí posat.
Sí, no tinc molt de temps, però la veritat és que intento aprofitar-lo. Sí, són tot qüestions que, diguem, que en algun moment tens la necessitat de fer, i bé, jo m'he decidit a fer-les. El taller de narrativa, sobretot, en fem també una altra redacció, però sobretot el de narrativa, que és el que, diguem, m'implica d'un major grau, era una ambició i una il·lusió que tenia des de fa temps, i la veritat és que quan ho vaig proposar a la UNED em van obrir les portes, i no ens podem queixar gens, perquè enguany anem per la quarta edició i cada vegada tenim més alumnes matriculats, fins al punt que hem de posar una tanca per no deixar passar més gent, perquè és que, clar, després les coses s'han de corregir i s'han de fer, i ho arriba on arriba. I el Premi Maig l'any passat vam complir la 20a edició, que sembla mentida, no? I vam començar a fer-los precisament quan vam deixar d'alguns de vore-mos allí a la penya, no?
Sí, perquè els anys passen, els anys passen. Sabries dir en este moment quants llibres has tingut editats i premiats, així rapidet?
Més o menys, perquè n'hi ha alguna complicació per a comptar, però serien 14, tot i que n'hi ha algú que ha estat reeditat en conjunt els dos primers premis de Vila-real, i pot ser, segons com ho sumes, sumen 3 o sumen 1 o sumen 2, no? Pues, però sí, premis uns quants menys, però...
Estàs àgil de ment, Fermín, Vicent? Jo perquè és que és una trajectòria que no anem a dir dilatada, no? Però que és molt activa, no? Els darrers 6 mesos crec que han sigut 2 les edicions que s'han fet, no?
Els darrers 6 mesos no. Fa poc va eixir La retratista d'ànimes, que és una novel·la juvenil, i el passa que el temps passa molt de pressa, i jo també em confonc, Vull dir, i un any i un poc més abans va eixir Les veus i la boira. I en març, eixirà un llibre que es dirà L'arquitectura de la ficció, que és el resultat precisament del que parlàvem abans, dels tallers de narrativa. És un llibre que recull, diguem, les estratègies que jo explico en el taller de narrativa, però amb una certa remodelació, perquè jo intento, i l'editorial, el treball que hem fet va en este sentit, que no sols servisca a la gent que vol escriure, que allí trobarà les ferramentes bàsiques i essencials per a escriure narrativa de ficció, sinó també per als lectors, per a la gent que té passió per llegir, per la literatura, encara que no escriguen, i que vol saber com estan fetes les novel·les que els agraden, no? Intenta arribar a estos dos àmbits, i esta quasi sí que entraríem en les dues novel·les, dos llibres en 6 mesos.
Un mes d'un any de Veus i Boira que ha sorprès gratament a tots els lectors, pel que han seguit també mitjançant les xarxes socials.
Bé, la veritat és que el que són tant les crítiques, per una banda, com el ressò que m'arriba a mi, que és un ressò parcial, tampoc anem a fer d'això grans veritats, perquè normalment la gent que t'escriu és perquè li ha agradat, però sí que estic molt content tant d'una cosa com de l'altra. És una novel·la en la que me vaig implicar molt en un sentit personal, vull dir, jo m'implique sempre a nivell professional en totes les novel·les, intento fer-les tan bé com sé, però des del punt de vista personal sí, perquè jo havia estat en diverses ocasions a les Columbretes, tenia un deute amb les illes, pensava que eren una part poc explotada del territori valencià des del punt de vista de la literatura, i volia fer, salvant totes les distàncies i sense voler establir cap mena de comparació, el mateix que va fer Blasco Ibáñez dels paisatges de València, és a dir, recrear-los a través de la literatura i donar-los una dimensió diferent, una dimensió nova, que diguem que els fer arribar a tota la gent, a tots els lectors, encara que no pogueren anar o que no pogueren quedar-se a dormir, com jo vaig tenir el privilegi de fer a les Columbretes.
Ara que parles de Blasco Ibáñez, recentment en un dels posts de Vicent Usó i Mezquita, estaves comentant un fet d'una obra de Vicent Blasco Ibáñez, que tots coneixem en castellà, que havia estat traduïda al valencià o al català, i que t'havia sorprès més per la llengua o perquè realment els personatges els has vist d'una manera diferent de com l'autor els havia relatat.
El que vaig fer un poc és ratificar el que havia comentat el traductor, que és Francesc Bayarri. Ell pensava que en el moment en què Blasco Ibáñez escriu, i per totes les circumstàncies que ara serien molt llargues d'explicar, Blasco l'escriu en castellà, però clar, reflectís una situació on el castellà no existia en absolut, és a dir, en el voltant de l'Albufera de València, en els arrossars, en la zona de les barraques on està recreada la novel·la, allà es parlava únicament valencià, la gent no entenia ni tan sols el castellà en aquell moment, no? Clar, el que impulsa Francesc Bayarri fer la traducció al valencià quan la novel·la està disponible en castellà és precisament l'acostar la llengua real al paisatge que retrata Blasco, no? Jo el que reflectia en el post és que la sensació de veritat, de veritat en el sentit d'autenticitat que desprenen els personatges al llegir-los en valencià em va impressionar, no? Em va impressionar i d'alguna manera ratificava el que ja havia dit el traductor, no? I en aquest sentit la recomanava, perquè clar, normalment sempre tendim a llegir les coses en la llengua original, no? Jo llegis a García Márquez en castellà, si puc, no? Me'n vaig a l'anglès o al francès. I clar, en Blasco Ibáñez jo advocava d'alguna manera per fer una excepció precisament per aquest acostament al territori.
Que coses passen, Fermín, a les xarxes socials. Fins i tot el personatge que ens acompanya avui diu que va descobrir d'un dels seus llibres que algú li havia fet una espècie de curtmetratge, una cosa des de que m'ha quedat també un sorprès gratament, no? El Boulevard Rossini.
Sí, va ser, vaig estar en l'Institut de Nules comentant amb els alumnes, Gerard Centelles, el músic del Boulevard Rossini, i em van dir que penjarien algunes fotos, i això que busques, no? Sí. i buscant les fotos que havien de penjar, em vaig trobar amb un vídeo i primer vaig pensar que era d'ells, després vaig descobrir que no, i sinó que era un alumne d'un altre institut que com a treball els havien dit de fer una recreació de la novel·la que havien llegit. Ella va escollir el músic i bé, em vaig posar en contacte amb ella, es va posar molt contenta que l'autor es posara en contacte amb ella i vam estar compartint una mica, i sí, va ser una sorpresa. Però, perquè a més està molt ben fet.
Ni la coneixies i desconeixies. No. Fermín, com serà dintre d'una setmana i se acte?
Tindrem un sopar en tota seguretat, molt, molt entranyable. Sempre tenim una sorpresa en aquests sopars, que fins i tot no solament l'homenatjat pues no ho sap, sinó que no ho sap quasi ningú.
Però no digues més, no digues més.
I sempre, veritablement, a més serà en el Molí, és un espai molt ampli, molt, molt digne. L'any passat ja ho vàrem fer allí, la gent va eixir molt contenta, i serà a les 8:30. Jo vull aprofitar per a convidar a la gent a que vulguin acompanyar-nos, que vinguin. És completament obert, per als amics de Vicent, per als amics de Socarraix, per a tot qui vulgui vindre. I qui vulgui més informació pot entrar al nostre Facebook, al nostre blog, on tindrà quin és el procés que cal seguir per apuntar-se. I bueno, pues no res, pues animar la gent que vinga tant a la taula rodona d'esta vesprada com el dissabte de 11 al Molí, el restaurant de l'Ermita.
I per últim, Vicent Uso Mezquita ha dit que bueno, era més que un honor, no?, rebre este guardó, sobretot per alguns dels seus antecessors. En concret, qui?
Ho diria que quasi tots, però home, específicament els escriptors i específicament Enric Valor, pel que suposa de referent, i perquè em va donar també l'oportunitat, el fet de donar-li el Socarrat Major, de conèixer-lo en persona, de fer-li una entrevista, que a més la vaig penjar en xarxes socials al 20è aniversari, no sé quan, i després Jaume Cabré, que és un d'altre dels amics i mestres que jo admire, i Joan Francesc Mira, evidentment. Sí. Uh-huh. També tot podria dir Raimó, Maria d'Albert Bonet i tots els altres, però com que em toca més per la banda de la literatura, doncs si he d'escollir em quedarien aquests tres.
Tenim un palmarès
prèmiums, tots són prèmiums. Vicent Uso i Mezquita, enhorabona i gràcies per compartir-lo també amb els veïns de Copel, igual que Socarrat i Fermín Font.
Gràcies a vosaltres.